Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
9 minuts ara, que ha passat de les 11. Avui hi ha un altre punt de vista. Aquí al matí a Ràdio Estel volem parlar de pau. Volíem justament parlar de pau al matí a Ràdio Estel, Xavi, perquè ahir es va celebrar al Parlament de Catalunya la presentació de l'informe final de la Comissió per l'Esclariment de la Veritat, la Convivència i la No Repetició de Colòmbia.
Una comissió amb l'objectiu d'esclarir els patrons i les causes de les violacions de drets humans durant el conflicte armat colombià, promoure el reconeixement de les víctimes i contribuir a la convivència. Un dels participants en aquesta comissió va ser l'Institut Català Internacional per la Pau, una institució pública independent creada pel Parlament de Catalunya l'any 2007 amb la finalitat de promoure la cultura de la pau en la societat catalana i en l'àmbit internacional i fer que Catalunya tingui un paper actiu com a agent de pau al món.
Justament, aprofitant aquesta presentació que ens explicava el Xavi, tenint en compte l'actualitat d'aquests darrers mesos, avui hi ha un altre punt de vista, justament volem parlar de la pau. I per això ja tenim amb nosaltres a distància en Xavier Mas Llorenç. Ell és el president de l'Institut Català Internacional per la Pau. Bon dia, Xavier.
Bon dia.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Xavier.
Donar-nos aquesta oportunitat d'explicar.
Explica'ns justament com va anar aquesta presentació d'ahir.
Home, va ser impressionant, de veritat, perquè a Catalunya hi ha unes 24.000 persones exiliades de Colòmbia i també moltíssimes persones exiliades de Síria, d'Afganistan, de República Centreafricana, de Mali, de molts països. I ahir en el Parlament doncs, es va fer un acte de justícia i reparació, perquè totes aquestes persones van sentir de primera mà totes les recomanacions que ha fet aquesta Comissió de la Verdad, que realment és una comissió, és la primera a la història que compta en les persones de la diàspora, és a dir, les persones que han hagut de fugir perquè han matat un familiar i els poden matar amb ells, o perquè han tingut algun problema i de desaparició, de violència, etc. No? Pensem que Colòmbia és el país, primer, més desigual d'Amèrica Llatina, més desigual de rendes, i segon, el que té una guerra oberta, diguéssim, més llarga. Fa més de 60 anys que no tenen pau. I no tenen pau, entre altres coses, perquè no tenen excessiva justícia i, per tant, s'ha de buscar la justícia, la reparació i tal. I ahir van quedar consolades aquestes víctimes amb les recomanacions que fa la Comissió de la Verdad.
I explica'ns una mica quines són aquestes recomanacions, Xavier.
N'hi ha de molts tipus. Hi ha recomanacions molt genèriques de millorar la democràcia en el país, la democràcia representativa, de que no hi hagi tanta repressió per part dels models policials, de que el model de seguretat del país no estigui enfocat a la guerra, sinó enfocat a la pau. Pensem que té un exèrcit que després dels Estats Units és el més nombrós d'Amèrica Llatina, més que Brasil. Té més de 500.000 militars en el país que no han pogut protegir els 10 milions de víctimes que ha tingut el conflicte, perquè entre desplaçats, morts, desapareguts i exiliats, hi ha 10 milions de persones que han patit, que és una cinquena part del país. I això és molt greu, és a dir. I en canvi ara, doncs Colòmbia és, per molts, el referent del que pot ser un procés de pau. És curiós.
És curiós, sí, anava a dir.
Violència.
Sí. I explica'ns també, et volíem preguntar quin ha estat el paper, no?, justament de l'Institut Català Internacional per la Pau en aquest procés, en aquesta comissió.
Mira, nosaltres hem agafat la Secretaria Tècnica per Europa de la Comissió de la Verdad. Aquesta comissió, com que ha tingut en compte la gent exiliada, doncs ha hagut de buscar testimonis. I s'han buscat testimonis de tot tipus. O sigui, hem pres més de 1.000 testimonis a tota Europa, a 11 països d'Europa, i aquests testimonis han sigut tant de víctimes per les FARC, per la guerrilla, com víctimes dels paramilitars, víctimes dels poders de l'Estat. Fins i tot hem pres el testimoni d'alguns victimaris, d'algunes persones que havien torturat i matat a gent, i per tant ha sigut com un acte de sanació col·lectiva i de reconciliació. Ho hem fet durant 3 anys i ara doncs, el mes que ve acaba el mandat de la Comissió de la Verdad i per tant passaran la torxa a un comitè que serà el comitè de seguiment que té treball durant 7 anys.
Clar, Xavier, escoltant-te, doncs sembla que a vegades, no, la imatge de, que tenim de la pau és que, doncs, que no hi hagi guerres o que no hi hagi conflictes armats, no? Però és més que això. Quin és l'objectiu de l'Institut Català Internacional per la Pau?
I tant, nosaltres promovem... Promoure la pau no significa només que no hi hagi guerra, això és el que en diem la pau negativa, és a dir, la pau, el mínim és que no hi hagi guerres. Quan, per exemple, aquí ens empassem tothom, perquè ara és un llenguatge, jo diria, un missatge únic, que cal augmentar la despesa de defensa, el debat no hauria d'estar aquí, no sabem si cal augmentar-lo, perquè el debat està en per què hem d'augmentar la despesa de defensa, com diu el president del govern espanyol. Per què? És a dir, per què ha de servir exactament? Si ha de servir per armar un altre exèrcit i que les coses vagin a pitjor, doncs no cal realment, perquè la guerra, com per exemple ara tots estem esfereïts per la guerra d'Ucraïna, doncs quan hem arribat a aquest punt de no escoltar el que deia un i no escoltar el que deia l'altre, i l'únic que fem és promoure una altra vegada una guerra freda, promoure blocs militars que es van armant entre si, això no portarà enlloc, perquè el paradigma aquest ja l'hem viscut durant 20 i pico de segles. Primer amb garrotades, primer amb garrots i després és amb l'arma atòmica, però el paradigma, o sigui, l'exemple, el muntatge és el mateix. És pensar que la força és el que ens dona seguretat. I no és veritat, la història demostra clarament que la força no dona seguretat. Dona seguretat al diàleg, la prevenció, el resoldre els conflictes d'una altra manera. De fet, en la història es resolen molts més conflictes pacíficament que garrotades, molts més. Des de conflictes intrafamiliars fins conflictes de comunitats, de parella, de país i de regió. És a dir, es resolen molts conflictes, però aquests no són els que més s'expliquen. S'expliquen sempre els conflictes violents, els conflictes que són producte de la injustícia, perquè al final la violència no és només la guerra. La violència la tenim a casa, és la violència de gènere, la violència de la incomprensió, la violència de la injustícia, la violència de la desigualtat, etc. No?
Xavier, ara que parlaves d'aquesta resposta als governs europeus i de la OTAN, una pregunta que em sorgeix és si un cop arribat a un conflicte com ha arribat el de Rússia i Ucrània, que ha arribat ja a la violència, és possible fer una resolució no violenta d'aquests conflictes?
A veure, el que no s'explica i no s'està explicant és per què els objectors i insubmisos amb dos bàndols, és a dir, de Rússia i d'Ucraïna, no tenen altaveu. Estan muts. Per què la resistència pacífica no violenta, que n'hi ha hagut i n'hi està havent d'Ucraïna, de grups de 200, 300 persones que es planten en una carretera perquè no avancin els tancs, per què no surt mai cap foto d'aquestes? Perquè això desmunta el paradigma de que només la força pot doblegar l'altra persona, l'altra força. Però doblegar al final no es podrà. És a dir, potser dic una barbaritat i a la ràdio és molt fort, però caldrà, i ho sap tothom, negociar amb Putin. Caldrà negociar amb Rússia. A Rússia se l'està atacant de moltes maneres, però en el fons se li estan donant 5.000 milions d'euros diaris per al seu gra, per al seu gas, pel seu petroli. Per tant, en el fons, en aquest món que és tan interdependent, no podem prescindir de la gent. I fer blocs, fer ara que Rússia és l'enemic públic número 1 i després ho serà Xina, doncs tot això el que fa és augmentar aquest paradigma. Quan ha arribat la guerra a Ucraïna, és obvi que és dubtós què s'ha de fer. Jo sóc el primer que pensa, i analitzi, pensem, que els ucraïnesos tenen dret a una legítima defensa. És veritat. Però que això porti a una escalada armamentística a tot el món, perquè no és només a Ucraïna, sinó a tot el món, i que justifiqui dient, bueno, doncs ara més del mateix, això és el que no crec que el pacifisme no ha d'estar disposat a transigir. Les coses no es resolen amb forces, es resolen amb raó. I per tant, quan el 2014 va haver-hi una reunió en els països bàltics, on Rússia va demanar que la invasió del Donbass, és a dir, que la repressió al Donbass cessés, etc., potser era el moment de començar-ne a parlar. Però com que ara ja hem de simplificar i hi ha bons i dolents, doncs no es pot parlar. Jo en aquest moment realment ja dubto que armar l'exèrcit ucraïnès o les forces d'ocupació ucraïneses, sí, dubto que serveixi més que per allargar el patiment, etc. Però tampoc tinc la fórmula, ni m'atreveixo a dir que no hem d'armar les forces ucraïneses. Jo, si estigués a la meva mà i la responsabilitat fos meva, no ho faria, certament. Perquè per mi el valor ètic del desarmament és superior al valor de la legítima defensa.
Mira, Xavier...
Sóc jo qui ha de decidir-ho.
Xavier, parlem una mica justament d'aquesta resistència civil no violenta que ens estàs explicant, perquè justament l'ICIP, heu anat a Ucraïna i heu estat amb una ONG, no?, que estan treballant justament per aquest objectiu, no?
Sí.
Ens podries explicar una mica aquesta experiència, perquè suposem que molta gent justament doncs, es pugui preguntar què es pot fer des del pacifisme quan esclata una guerra.
Quan esclata una guerra, nosaltres podem fer poca cosa, i sobretot perquè el missatge principal, és a dir, el mainstream, és que el militarisme és quasi l'únic argument, el pensament únic, diguéssim, no? Però, de totes maneres, ha estat bastant impactant. Nosaltres hem anat amb Novact, amb una ONG catalana, doncs, a Ucraïna, sobretot a donar suport i a filmar aquestes accions no violentes de resistència i el treball que fan les ONGs com poden, perquè també en un moment de guerra hi ha una exaltació militarista molt gran al país i per tant també tampoc tenen molta llibertat de maniobra, però com estan treballant com poden per dues coses. Primer, per la reconstrucció moral del país, és a dir, perquè hi hagi reconciliació entre famílies que són russòfones i famílies que són nacionalistes ucraïneses i altres. I segon, per promoure aquestes accions no violentes. N'hi ha hagut en el país. És difícil perquè, per exemple, els homes en edat de lluitar no poden marxar del país. Hi ha hagut també alguna atrocitat d'eliminació de persones que volien sortir del país, d'homes que volien sortir del país però han de complir amb el servei militar.
I s'han de quedar al país.
Sí, i s'han de quedar al país, però de totes maneres sí que n'hi ha. Hi ha casos, algun ha sortit per la televisió alguna vegada, d'una carretera que està tallada per 300 persones i qualsevol exèrcit, esclar, pot fer una barbaritat, però s'hi pensarà molt i potser retrasant l'acció doncs en té prou i doncs aquestes coses no faran guanyar la guerra, però faran pensar molta gent.
Canviant una mica de tema, des de l'Institut Català Internacional per la Pau celebreu un concurs cada any enfocat al públic juvenil, el Hip Hop Pau, un concurs on convieu adolescents a reflexionar sobre la no violència i els drets humans a través de la música. Com a experta en educació per i construcció de la pau, creus que és més fàcil o més complicat parlar d'aquests temes amb infants o adolescents?
Bé, no, ens hem d'adaptar al llenguatge dels temps, però no, jo no crec que sigui ni més fàcil ni més difícil. És a dir, la joventut és molt conscient d'alguns problemes genèrics, fins i tot una mica angoixada amb algun problema com el canvi climàtic, que realment el poden viure, poden fer poques coses i en canvi poden patir les conseqüències, i per tant aquesta angoixa tampoc és bona que hi sigui. Però parlar de pau amb gent jove és molt reconfortant. Hi ha exemples de cançons de hip-hop que són impressionants, i se'n presenten cada any més. I jo penso que és un signe també de que la joventut, i bueno, la primera joventut i l'adolescència, doncs és un moment clau per pensar en aquestes coses, per educar-se per la pau, per fer pedagogia, perquè la gent jove fa molta pedagogia sobre coses precisament per les seves vivències i tal. I la veritat és que aquest concurs de hip-hop és un èxit. Cada any, és el setè any que el convocarem al setembre, doncs cada any té més participació de grups, d'esplais, d'escoles, d'instituts, etc. I jo penso que parlar de pau en general, la pau del Colomet, ja ha passat.
Ja ha passat, eh?
Ja ha passat, això no crida ningú. Però la pau de la prevenció, la pau del diàleg i la pau de trobar-se en el barri que s'han de resoldre alguns conflictes i que s'han de resoldre d'una manera negociada, això s'entén bastant.
Clar, jo ara estava pensant com en casos com els activistes supervivents del tiroteig escolar de Parkland als Estats Units o Greta Thunberg, i no em deixo de preguntar si la generació Z està com molt més conscienciada que aquests temes, però des de que neixen pràcticament. No sé si tu també tens aquesta sensació, Xavier.
Sí, sí. Jo no sé si conscienciada o preocupada, perquè com que els pares joves també estan preocupats per aquests temes i realment han vist una cosa que jo crec que és un canvi cultural, un canvi, estem en època de canvis, i estem en una, bueno, un canvi d'època, diguéssim. I hi ha un canvi que és brutal, i és que ara es parla de justícia global. O sigui, ara les lluites han de juxtaposar-se, han d'unir-se. El feminisme i el pacifisme i tots els ismes provenen d'una mateixa arrel. I l'arrel és la injustícia estructural, l'arrel és la desigualtat, al final, tot el que provoca aquesta desigualtat, etc. I la gent és més conscient, jo crec que està més preocupada. No sé si és més conscient o no, però està més preocupada per això i, per tant, en parla més, està més a la taula del menjador, i és una cosa que sí, és veritat, es viu des de la infància.
I mira, i Xavier, d'alguna manera, com tu bé dius, és que la pau està present gairebé tots els actes quotidians de la nostra vida i és el millor instrument, no?, per arribar a un objectiu i no pas la força, no?, que no dona seguretat per res. Ha estat un plaer conèixer el teu punt de vista. Xavier Mas Llorenç, president de l'Institut Català Internacional per la Pau. Molt bona feina, Xavier.
Molt bé, doncs seguirem treballant.
Vinga.
I esperem que hi hagi molta més gent qui s'hi sumi.
Una abraçada ben forta, Xavier, gràcies.
Igualment, a reveure.
Doncs amb aquesta idea, no?, que ens ha transmès el Xavier Mas Llorenç...